he fet una mica recerca d'investigació i que sapigueu que el que passa a Cabassers no és un fet aïllat, i és que a Catalunya hi ha 8 municipis amb noms no normatius, que el que vol dir és que no segueixen la normativa ortogràfica que marca l'Institut d'Estudis Catalans. Molts d'ells doncs, arrosseguen el nom que es va quedar durant l'època, que se'ls va imposar durant l'època franquista, no? Comencem a l'Empordà. El primer poble, a veure si us sona, és Capmany, on va, precisament, on van anar l'altre dia que hi havia els refugiats. No em surten el nom. Els tinc
els exiliats.
Els exiliats, però eren en Rubén Wagensberg, en...
Quin Marta altre?
Rovira. Marta Rovira i l'altre.
Era Cantallops, allò?
Ah, era Cantallops, és
era
veritat.
Cantallops, sí,
és
sí.
Que està al costat. Capmany també està al costat de Cantallops, a l'Empordà. Llavors, es diu oficialment Capmany, però s'hauria d'escriure Camp, com un camp, de llibre, Many.
Capmany.
Un altre és Figaró-Montmany, que s'hauria d'escriure el Figueró i Montmany, amb una I entremig i amb una UE i no amb una A. Un altre de l'Empordà, que dius què passa a l'Empordà, Lledó, que s'escriu a mà i amb accent a la O, però que a l'ortografia el que diu és que s'hauria d'escriure Lledó a mè d'Empordà.
Lledó encara l'he vist a mè, en algun lloc.
Doncs deu ser un rètol antic. Sí, perquè ara és
Lledó. Hi ha una verge.
Aquest cap de setmana va ser la festa major.
És la verge de Lledó.
Sí, senyor, que no sigui aquí.
Pot ser.
I és Amé, no?, la verge de Lledó.
Sí.
Doncs a l'Empordà el poble es diu Amà, Lledó. Un altre és Massanes, que s'escriu amb doble S, s'hauria d'escriure amb una C trencada. També aquest és el que més m'ha cridat l'atenció. Hi ha un poble que es diu Forallac i que s'hauria de dir, teòricament, Vulpellac, Fonteta i Pere Tallada. No sé pas per què.
Que curiós.
Un que sí que doncs, ens pot semblar més lògic és Rialp, acabat amb B, que s'hauria d'escriure acabat amb B alta, Rialp. Ah. I també Torrelavit, que s'hauria de dir Terrassola i Lavit. Vull dir, són uns quants que, pel que fa a l'ortografia, és quelcom força curiós. Però mira, tot sigui per respectar la normativa. I avui a quarts de dues, a l'hora de la girocleta, doncs, que parlarem, com dèiem, amb en Carles Prats, el promotor de la iniciativa cabassers.org.
No és el periodista, explica...
No. És polític, ell. Doncs, ell promotor d'aquesta iniciativa. I en parlarem avui.
Molt bé. I posats a viatjar per Catalunya, també anem fora de Catalunya.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, cap on anem avui?
Va, avui us porto un tema bastant interessant per obrir el debat, l'etern debat de quins són els límits de la ficció. Anem a un poblet basc de Biscaia, un poble que es diu Ortuella, que el 1980 va viure una tragèdia molt gran. Ara és notícia perquè tot el poble ha signat una declaració institucional que reclama a Netflix que no faci una pel·lícula sobre la tragèdia que va viure aquest municipi.
Val.
Una tragèdia que va ser que una explosió de gas a una escola va provocar la mort de 50 nens. Uf. Als anys 80. Llavors, resulta que Netflix, com fa sovint amb tragèdies d'aquest tipus, vol adaptar a pel·lícula el llibre que s'ha publicat aquest mateix any, un llibre de Fernando Aramburu, que es diu El nen, i de fet ja tindrien fins i tot director de la pel·lícula, en Mariano Barroso, que he vist que era director també, el coneixes, Olmo? Era director també, és director de sèries com Los Farad o El dia de mañana. Llavors, aquesta declaració institucional l'han signada tots els partits del poble d'Ortuella i demanen explícitament a Netflix que s'abstingui de realitzar qualsevol producció basada en els fets que van afectar el poble. Han remarcat en la declaració que s'ha de considerar doncs, la sensibilitat de la seva situació i la importància del dret a decidir sobre la seva història i la seva difusió pública. Llavors, el que va passar una mica en aquest poble per fer memòria és que va haver-hi una explosió de gas a una escola, l'escola Marcelino Ugalde d'Ortuella. Va passar doncs, a l'octubre del 1980 i van morir doncs, 50 nens per aquesta explosió, dos professors i la cuinera de l'escola. Llavors va ser tota una tragèdia.
I ara els nens de 5 i 6 anys.
50, sí, nens de 5 nens. I 6 anys, eh?
Quin any va ser, dius?
Això el 1980. Tu ho recordes, Rafa?
No, és l'any que vaig néixer.
Ah,
me'n recordo.
No, però és una desgràcia,
Em sembla molt fort, eh?
Sí, sí, de fet l'explosió va ser tan forta que es va sentir des de més de 6 quilòmetres de distància i es va enfonsar doncs, part de l'escola.
És que pràcticament moririen tots. Perquè si era un poble petit, no? 50 nens, jo què sé.
Sí, sí, es va enfonsar part de l'escola i els nens doncs, van quedar sota les runes. Va ser...
Doncs em sembla molt normal que...
Una tragèdia
molt
gran.
Que no vulguin que la cosa es porti a la ficció. Perquè...
Clar, perquè a més, vull dir, els familiars, les víctimes... Tots continuen vius, vull dir, és bastant recent i deu ser una cosa que pesa molt en aquell poble.
Sí, sí.
Sí, sí. Llavors, el que dèiem, van morir 50 nens, dos professors, la cuinera de l'escola també, i això, i ara s'ha obert un altre cop aquest debat, no?, de quins són els límits de la ficció, perquè recordem que Netflix ha fet moltíssimes sèries d'aquestes.
Sí, sí.
Moltíssimes sèries documentals.
Sí, basats en fets reals i totes aquestes històries.
Sí, sí. Per exemple, fa molt poquet el cas de Gabriel Cruz, el nen assassinat fa 6 anys a Almeria, que fa unes setmanes es va aconseguir doncs, aturar la producció d'un documental sobre el crim també a Netflix. La sèrie El cuerpo en llamas també va tenir doncs, bastant de debat perquè Rosa Peral volia doncs, aturar l'emissió d'aquesta sèrie, al final va...
Continuar. Alegava els fills i aquestes històries.
Sí, hi ha hagut diverses perquè... Sí, sí, sí. Hi ha moltíssima gent que s'ha queixat per fer sèries de fets reals, que clar, incomoden.
Sí, sí, aquesta, però, és bastant novedosa, aquesta declaració, perquè és el primer cop que s'intenta doncs, aturar una producció, però no no persones particulars, sinó que és una decisió de conjunt, un poble sencer, i és una decisió doncs, unànime i que demanen doncs, moltíssima gent.
És que, vista la magnitud de la tragèdia, i en un poble, en un poble que al final és petit i jo què sé...
No, va passar el mateix amb la sèrie de Txernòbil. No tant per la sèrie, sinó perquè la sèrie va provocar que molta gent volgués anar a Txernòbil a veure...
Ah, és que aquesta és una altra, després de l'efecte crida, saps?
Clar, clar. O com a Tor.
Exacte, ha passat
amb Tor.
O com a Tor, sí, sí.
Perquè
no, la veritat és
que... la gent és prou imbècil, doncs és que aquestes coses...
És un debat prou interessant, no?, quins són els límits de la ficció, fins a quin punt es poden fer aquestes sèries que ara estan molt de moda.
És que jo crec que això, jo crec que en aquest sentit, si...
En aquest sentit és bastant clar.
Si n'hi ha implicats, s'ha de respectar.
Sí.
És a dir, d'aquí 3 generacions que facin el que vulguin.
Jo crec que en aquest cas és bastant clar. Altres casos sí que és més complex, doncs, la decisió. Per exemple, el cas de Rosa Peral, no?
Clar, és que jo crec que quan expliques la història en què tu estàs... el focus el poses amb el culpable, podríem dir, és diferent, perquè al final aquella persona s'ha fotut ell en el merder. Però, clar, quan és una tragèdia que no has buscat, que t'has trobat, jo què sé, no sé.
Clar.
És com... Bueno, aquest debat va néixer con les niñas de Alcácer.
Sí, sí, home, i tant.
I Nieves Herrero, i aquell va anar allà i va posar les càmeres i el poble sencer. I va ser la primera vegada que es va fer espectacle d'una tragèdia a nivell forta, perquè són pobles petits i quan mor alguna persona de forma violenta, clar, allò és terrible. No, jo és que crec que s'ha de tenir res. Anda, que no hi haurà històries per explicar, mare de Déu.
Ja, això és veritat.
No? Hi ha tantes. Sí, sí.
Jo també seria partidari d'evitar-ho,
Jo sí, jo crec que sí.
Sí, jo també.
És veritat que no conec la història i potser la sèrie està feta amb tot el tracte, o volien fer-la amb tot el tracte del món i denunciar alguna cosa, no ho sé.
És igual, si no volen, no volen.
Però, exacte.
Clar, que ho han de decidir ells, jo crec que està clar. També et dic, vull dir, hi ha altres casos de tragèdies, crims, o sigui, coses d'aquestes, no?, que la mateixa família a vegades fins i tot volen, no?, que s'expliqui la història. Vull dir que també hi ha les dues parts, depèn molt de la situació.
Mira el Sancho, com es diu, el... Sí, el...
Ah, el fill...
Rodolfo. Daniel Sancho, Rodolfo Sancho.
Sí.
Que, bueno, tot i que sigui conegut i sigui actor, el tio va firmar allà per sortir en Max el que fes falta, explicant la història del fill, és a dir, li donava exactament igual.
Clar.
Bueno, cadascú ja sabrà, sí, sí.
I tant.
En fi.
Sí? Vols que anem de compres o què?
Espera.
Encara no?
No, encara no, perquè anem cap al RAC, perquè, com us dèiem, aquest matí hi ha hagut aquest accident de l'autobús on desenes de persones havien quedat atrapades dins del bus i treballen 10 dotacions de bombers. Ara sabem que en aquests moments estan treballant per intentar treure el conductor d'aquest autobús accidentat a la C-32 a l'altura de Pineda de Mar. I nosaltres que ens preguntàvem, bé, però com ha quedat afectada la carretera en aquest punt? Doncs bé, anem cap al RAC i saludem Carla Buigas. Carla, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan. Doncs ara mateix està tallada la C32 en aquest punt que dius de Tordera, de Pineda, on s'ha produït aquest accident. També està tallada a Calella i aquests dos talls, en aquests dos trams, provoquen un quilòmetre d'aturades en cada un. Sí que es fan desviaments per la C22, per la sortida de Calella, el que provoca també que hi hagi molta retenció a la Nacional 2. S'acumulen retencions des de Calella fins a Santa Susana en direcció Girona. És un tram de 6 quilòmetres de molta lentitud i d'aturades intermitents. De moment és tot des del RAC i estarem molt pendents.
Gràcies, Carla. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta és la situació que ens explicava Carla Buigas des del RAC, ho dèiem, eh? Tan bon punt ens vagi arribant informació, us explicarem també des d'aquest programa, des dels butlletins informatius. Ara sí, anem de compres, eh, Rafa?
Vinga, va, doncs endavant.
Vinga, va, anem de compres i anem, evidentment, al supermercat de confiança d'aquest país, que és Cap Bravo.
Exacte, tenim la darrera cistella Cap Bravo, ja sabeu, tota la temporada...
És veritat.
Sí, la darrera.
Mira, ara no hi havia...
La darrera, la de l'estiu.
Em comença a fer paneta, tot plegat.
Bueno, ja, tranquil·la. Doncs mica
comença,
mica, mica, mica.
No et queden hores.
Mica en mica. Amics, però aprofiteu, abans de baixar la persiana i anar de vacances, tenim encara una cistella per regalar amb la gentilesa de Cap Bravo, que cada setmana doncs, posa a la vostra disposició per sorteig aquesta cistella que hem anat repartint. Una cistella fantàstica amb productes d'estiu i amb tota la gentilesa de Cap Bravo. Cada dia us fem una pregunta per jugar amb vosaltres i amb les respostes que ens envieu doncs fem el sorteig divendres i aquesta setmana no serà una excepció. Per tant, doncs, amics oients, tenim una pregunta per avui. Ens inspirarem en el que va passar ahir a Cibeles, a Madrid.
Uf,
va passar això.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar.
Qui és el que acompanya el Mortadelo Gachas?
És Patxi Salinas,
val.
El germà de Julio Salinas, que eren companys a l'Atleti de Bilbao, perquè Luis de la Fuente era jugador de l'Atleti de Bilbao.
Uh-huh.
De fet, hi ha imatges seves als anys 70 jugant, amb un cabell frondós i espectacular.
Cucurella.
Doncs sí, Cucurella també el vam tenir com a protagonista. No tenia tant cabell. Per cert, ahir Cucurella amb el cabell, com es diu, amb un recogido.
Recollit enrere.
Li quedava millor recollit
sí?
que per mi que el...
Sí,
que la...
Sí.
Que la...
No, com la Judit,
que la fregona aquella. Oh. És que li té una retirada.
A veure, això de fregona ara, és el... Ara.
Tu posa-li una barba a Judit
i és Cucurella.
I és Cucurella.
I la poses menjant una paella.
I ja està.
Exacte. Escolta, va, anem a...
Trobo que és molt bonica la seva melena, eh?
Que sí, però si triomfa totalment. A mi m'agrada, té molta personalitat. Per tant, la pregunta del dia, escoltant això de fons i tota la celebració...
Uf,
i tota la celebració d'ahir és, en quina ocasió...
Ui.
En quina ocasió has fet més el ridícul a la teva vida?
Oh,
aquesta és la pregunta, Cap Bravo. En quina ocasió has fet més el ridícul a la teva vida? Allò sense voler o volent, o tu tenies una idea al cap que després no va sortir com pensaves... Ara esteu fent memòria, eh? Ara
ui, ho tinc molt clar.
Sí, ho tens clar? Tens sentit ja localitzat?
Sí, perquè va ser una actuació com col·lectiva de tercer d'ESO, crec. En
tercer d'ESO,
una...
estem parlant de...
Tercer d'ESO, estem parlant d'aquí 14 anys, 15, no? I fèiem una obra de teatre com per recaudar diners pel viatge de fi de curs.
Sí.
I va ser bastant patètic i ningú ens va dir que estàvem fent... O sigui, que realment estem fent el patètic.
I pensàveu que anàveu bé, però va ser patètic.
No. I em sorprèn, no?, que els profes no ens tallessin les ales d'abans, la veritat, però vaja, ells van deixar que nosaltres féssim, doncs, el ridícul.
El patètic.
Molt
bé. Ens han de deixar, doncs, que n'aprengueu.
Llibertat, no?
Tu tens algun dia que hagis fet molt, molt, molt...
Jo és que ara estava pensant, quin de tants?
No, has de triar el que per tu és més fort.
No, no em puc mullar, perquè és que en tinc tants que he fet el ridícul.
Doncs una a l'atzar. O és que no et ve el cap, ara?
No em ve el cap, ara.
Ah, val, perfecte. Doncs digue-ho, que no passa res. Jo tinc molt clar... És que és complicat d'explicar, però fent un viatge amb autobús amb diferents persones, doncs jo per tractar d'impressionar a una noia
ai,
vaig tenir la brillant idea d'agafar el micro i tractar de ser ingeniós i graciós.
Ai, Rafa, quina vergonyeta.
Sí, i va ser molt patètic. En el moment no me'n vaig adonar, però en la meva ment, conforme van passar les hores...
Clar, vas anar repentint, eh?
Els de setmanes, els mesos i els anys, cada vegada aquell moment és més...
Això passa molt, eh? Que al cap d'uns anys encara notes sí. que has fet més el ridícul. En el moment no ho vas adonar.
Aquell moment és que veritablement no em reconec. O sigui, jo sé que va ser jo, però no em reconec. Pregunta que bravo, amics oients. Quin és el moment de la vostra vida que heu fet més el ridícul? Ens interessa que tregueu les vostres històries aquí a Ràdio Estel, pel sort des de la Cistella Capbravo, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Respostes, i divendres us pot tocar la darrera Cistella de la temporada.
Un quart de 11 del matí, anem a publicitat i de seguida seguim amb la caravana, va.
Radio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present. A la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Que passen de les 10 del matí. Mireu, avui volem parlar-vos sobre la gamificació, que per qui no ho sàpiga és una eina innovadora que utilitza elements de joc per promoure la participació i l'adherència a l'activitat física. A més, també volem conèixer, per exemple, el projecte City Move per promoure un estil de vida saludable i actiu mitjançant reptes gamificats, que és això que us explicàvem ara mateix. I a més, descobrirem tots els detalls del repte Barcelona Camina, una nova iniciativa per incentivar la pràctica esportiva entre la ciutadania i la seva vinculació amb les caminades organitzades per Barna 3C. Tot plegat ho farem amb Laura García. Ella és professora associada del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Laura, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Laura, ara ho deia molt escuetament i segurament massa resumit intentant explicar una mica què era això de la gamificació. Però entrem-hi més a fons. Quan parlem de gamificació, de què estem parlant?
Gamificació és qualsevol forma jugada que podem trobar per tal de motivar les persones a aconseguir una sèrie de fites, per entendre'ns. Llavors, diguéssim que normalment es fa servir en contextos on no hi ha, no són tan interessants, on les persones doncs no tenen aquesta motivació. Llavors, a partir d'una sèrie d'estratègies, s'intenta doncs motivar aquestes persones. No?
Mm. Com s'aplica això en l'àmbit esportiu?
Doncs, per exemple, en el meu cas, jo em baso molt amb la metodologia d'Octàlisis, de Yuhan Chou, de 2015. Ell és un assessor, que el creador d'aquesta metodologia, i ha assessorat empreses doncs, com a Lego, i entre moltes altres, no? Apple, etc. Llavors, ell es basa en 8 motors. Els 8 motors són els que només un és possible que ja motivi a les persones. És veritat que si es compleixen els 8, segur que la motivació és extremadament densa, no? Tot i així, no és obligatori complir-los tots, no? Aquests motors podrien ser, per exemple, l'èpica. L'èpica és allò, per exemple, no? Quan hi ha els videojocs, és molt típic anar a salvar el món, no? L'heroisme de salvar el món. O, per exemple, en el cas del projecte, ja m'estic avançant, no? Del City Move, seria doncs, una marató amb un objectiu solidari de recaptar fons doncs, per alguna causa solidària. Això també podria tenir un sentit èpic. Després tindríem un altre motor, que seria el motor de la fita. Doncs, això és molt típic, les medalles, anar superant nivells... Això és quelcom que en el món esportiu ja ho tenim. La metodologia d'ensenyament i d'aprenentatge de la natació es basa doncs, en anar assolint una sèrie de nivells que se'n diu, de forma jugada, que tortuga, cavallet, no? Dofí... Llavors, és una sèrie d'aprenentatges que, a mesura que l'infant ho va assolint, doncs va aconseguint progressar, no? En
aquests nivells.
Una
superació, eh?
Exacte, exacte, anar superant nivells. I un reconeixement amb una sèrie d'insígnies, medalles, etc. El típic diploma, no?, natació, sí, per exemple. Això en el projecte de City Move també tenim aquest motor. Després tindríem el motor de la creativitat. És quelcom que ens permet customitzar. Per exemple, Lego fa servir els seus prosumers, que són clients doncs que estan molt adherits a la marca i que, a més, són ambaixadors de la marca, i el que fa és que els utilitza per crear les seves pròpies construccions i dissenyar els seus nous productes. Vale? Un altre motor tindríem seria el de la possessió. És quelcom, diguéssim, que jo posseixo, per exemple, doncs actius digitals, o si em creo un avatar o una mascota, vale? O em personalitzo el perfil del Drive o de l'Outlook, etc. No me'ls poso amb uns colorets bonics, etc. Després em costa més canviar, no?, d'aplicació, per exemple, perquè ja m'ho he customitzat, m'ho he fet meu. Un altre motor seria el de l'afinitat, que és la pertinença a un col·lectiu. Vale? Per exemple, en les entitats esportives és molt comú, no?, aquest motor. Després tindríem el motor de l'escassetat, que és ús de limitadors, és a dir, només hi ha X unitats i no n'hi ha més, per tant, és un bé escàs. Per exemple, si ara poséssim aquí doncs, una vitrina amb una sèrie de raïms i la poséssim en alt, estaries pensant, aquests raïms estaran bons, segur, no?, perquè estan dintre d'una vitrina. Els vull, són escassos, els desitjo.
Oh, boníssim, això, eh?
Vale. Després tindríem la curiositat, el motor de la curiositat, que això el que ens fa doncs, és que vulguem continuar jugant, per entendre'ns, no? I per últim, tindríem el de la pèrdua o habitació, que seria, doncs, si no faig quelcom, si no jugo a aquest joc, per exemple, em penalitza, em fa baixar de nivell. Vale. Llavors, aquests, la curiositat, escassetat i pèrdua d'habitació se'n diuen black hats, que són motors que motiven tant que poden generar addicció.
Val.
I que els podem trobar molt sovint als videojocs, per exemple. Vale. Llavors, fins aquí. A part, també, evidentment, aquesta metodologia també es basa molt en la motivació intrínseca i extrínseca, la motivació que ens ve des de dintre, que nosaltres tenim l'interès. Per exemple, jo faig esport perquè m'agrada fer esport. Sí. La motivació extrínseca seria jo faig esport perquè em vull aprimar, per exemple, o perquè vull muscular. Aquesta és la que em ve de fora, per entendre's. O perquè vull aconseguir una marató, vull fer la marató. I aquesta és la meva motivació extrínseca. Llavors, també és veritat que es poden combinar les dues. Es poden combinar intrínseca i extrínseca. És a dir, jo, per exemple, tinc un objectiu de vull aprimar-me, per tant, tinc una motivació extrínseca molt forta, però... en el procés, com que començo a entrenar, al final ho acabo gaudint. Per tant, ja combino aquestes dues motivacions.
Laura, em deixes posar-te una mica un repte?
Sí.
No ho tenia plantejat, això, però fem-ho. Com saps, aquests dies la selecció espanyola ha guanyat a l'Eurocopa, no?
Sí.
Quins punts diries que ha aconseguit la selecció espanyola per guanyar aquesta Eurocopa, d'aquests que ens deies ara?
Quins punts diria? Sí, és un repte, sí, sí. El tema, evidentment, el motor de l'èpica hi és, no? Perquè és entranyable. No? Vull dir, són els herois. És com salvar el món en el videojoc, no?
Sí.
Vull dir, guanyar el partit hi és. La fita, evidentment, no? Vull dir, tenen aquest objectiu. Després, a nivell de creativitat, per exemple, no aplicaria, en aquest cas, afinitat totalment.
Sí, eh?
Vull dir, estàvem totalment com bojos, no? Havíem creat comunitat, havíem generat...
Parlàvem doncs, de família, no, inclús?
Aquest sentiment exacte de família, que això és molt important, no? La possessió. M'ho sento meu. Sí? I després, evidentment, l'escassetat. L'escassetat per què? Perquè només guanya un. Només
copa,
pot arribar un. Vale? Pues podrien intervenir, per exemple, aquests motors. Sí.
Boníssim, això. Escolta, em parlaves del projecte City Move. Què és aquest projecte?
El projecte City Move és una gran campanya de promoció d'hàbits, estils de vida saludables i actius a través de la gamificació. De quina manera? Doncs hem generat una aplicació que es diu Fit Token Move, que el que fa és incentiva a les persones, les premia per fer activitat física i esport. De quina manera? Mitjançant reptes. És a dir, un challenge que són de tal data a tal data aconsegueix tantes passes, per exemple, o tants quilòmetres. Si ho aconsegueixes, entres, doncs tens una sèrie de premis segurs, on entra en el sorteig d'uns premis, etc. Aquest és el, diguéssim, el projecte.
De fet, és una aplicació de salut que ja està disponible tant a Google com a Apple, eh?
Exacte.
Ho podem trobar a tot arreu, això.
Sí.
És una aplicació gratuïta?
Totalment. És una aplicació totalment gratuïta, sí.
Estic a punt de baixar-me-la jo ara quan marxis, Laura.
Exacte, tenim-ho a ell, això.
Quins resultats heu observat a les ciutats on s'ha implementat aquest tipus de projecte? Que em sembla que són Manresa, Terrassa i Barcelona, eh?
No, són molts més.
Són més, eh?
Sí. Ho estem implantant a 9 municipis actualment i en breu estarà també a Andorra. Andorra estarà de cara ja a finals d'any. Ara ho estem implantant amb l'Ajuntament de Manresa, amb el Consell Esportiu del Maresme, també amb el de Terrassa i el del Baix Llobregat, amb l'Ajuntament de Còrdoba, a Sant Andreu de Llavaneres, Tenerife, Les Palmes de Gran Canària, ara des del dia 13 de juliol amb Barcelona, i com et deia, en Andorra properament, i tenim altres també que aniran sortint.
Teniu resultats, però, ja, o és massa d'hora per...
Sí, aviam, comencem a tenir resultats. Et dic que aquest projecte, el City Move, comença al febrer d'aquest any.
Va.
És a dir, a partir de febrer d'aquest any comencem a implantar aquest projecte. Aquesta aplicació és un aplicacionador. És a dir, va néixer doncs, a finals de l'any passat, per entendre's. Bueno, va començar... Ara porta un any des de que va ser pública, es va publicar, etc, però va estar fent proves pilot fins finals d'any. Llavors, a partir d'aquest any ha sigut quan hem començat a engegar tot això. Ara mateix tenim uns 4.700 aproximadament usuaris registrats i doncs, la mitjana de participació en els reptes està entre 1.000 i 1.500 persones. De moment. Ara aviam veurem en Barcelona com anem.
Això que m'explicaves ara d'aquest repte implementat en 9 municipis de Catalunya i de l'Estat, és el mateix que el repte Barcelona Camina?
Sí, diguéssim que hi ha diferents tipus de repte, o fem diferents tipus de repte. Pot haver-hi un repte individual, que és jo, com a persona, haig d'aconseguir superar doncs, aquest repte, tants punts en tants dies. També podem fer reptes col·lectius per una causa social. Vale? Per exemple, doncs, imagina't que la Marató de Barcelona doncs, s'associa amb una causa social i es destina en fons. Llavors, entre totes les persones hem de sumar X punts, X passes, X quilòmetres. I després tenim els reptes competitius, que això funciona molt bé, que és un element motivacional, que és, doncs, aviam qui suma més, no? Com ho estem aplicant ara mateix? Ho estem aplicant, doncs, ara als instituts i també per esdeveniments esportius. Ens està funcionant molt bé als instituts treballar-ho de la mà dels professors d'educació física, perquè els estem donant una eina que permet avaluar els seus alumnes fora de l'horari escolar, per entendre'ns, no? I quin és l'objectiu principal? Doncs que aquells alumnes que actualment no fan pràctica esportiva s'enganxin a través d'aquesta eina a fer-ne.
Laura, em perdonaràs un moment, que saps que avui estàvem pendents d'un accident que ha passat a la C32 a l'altura de Pineda de Mar, on ha bolcat un autobús amb desenes de persones en el seu interior. Volíem saber ben bé què és el que ha passat, com està la situació tot just en aquell punt. I, per tant, 10:45 del matí, podem saludar a aquesta hora a Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar. Senyor Amor, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres. Altres.
Molt bon dia, molt bon dia. Molt bon
dia. Senyor Amor, quina és la situació ara mateix a l'alçada de la C32 a Pineda de Mar?
Bueno, doncs ara estem encara, doncs estan els serveis d'emergència evacuant els ferits més greus. Ja sembla ser que s'han pogut evacuar de l'autocar totes les persones que hi havia, que hi havia dues persones, les més greus, més... atrapades en el vehicle, i per tant doncs l'evacuació ha sigut una mica més complexa. I ara estem a Can Xaubet, al pavelló de Pineda de Mar, que s'està habilitant com a hospital de campanya, i ja tenim aquí els primers 10 ferits, i per tant bueno, doncs fent totes aquestes tasques. Ara mateix la mobilitat molt complicada perquè també s'ha tallat l'autopista a l'alçada de Pineda de Mar, i bueno, doncs aquí treballant per poder doncs donar el millor servei possible, doncs, primer als ferits i després a tothom que està treballant en aquest accident.
Ara em parlava de 10 persones ferides que han arribat en aquest pavelló que s'està habilitant a la zona de Pineda de Mar. M'arribava la informació de que hi havia una 60 de persones en aquest autobús. Això és així?
Jo la constància que tinc, les confirmacions que tinc, és que era un autocar de 60 places que no anava ple del tot. Mm-hmm. Per tant, jo tinc un número, són 36 ferits, mm-hmm, ara mateix el que tinc, però ara mateix és que tot és molt informació creuada.
Ja,
ara,
sí.
Ara estan arribant aquí també els comandaments de tant d'emergències mèdiques com de bombers per muntar l'hospital aquest, una mica de campanya, i ara a les 11 doncs donarem les dades oficials en roda de premsa.
Ara em parlava de 36 ferits, d'alguns ferits greus. En cap cas podem parlar de la mort de ningú, eh?
No, jo no tinc constància d'aquesta dada. No tinc constància que hi hagi cap persona que hagi perdut la vida, tot i les imatges impactants, perquè...
No, és impactant perquè podem veure l'autocar gairebé en posició vertical a l'entrada del túnel, eh?
Sí, així és, i per això temíem el pitjor, sí. Hola,
S'està procedint ara mateix a la retirada d'aquest autocar o encara no?
Jo no ho sé, perquè jo estic coordinant tot el punt aquí de Can Xaubet. Com comprendreu, ara aquí, entre els ferits i el personal d'emergències, doncs estem organitzant tot el tema de la logística, doncs això, d'aigua i del que necessitin per poder atendre el millor possible els ferits.
Sabien que fins al lloc dels fets hi havia anat o s'havia posat en contacte el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Ha pogut parlar amb ell?
Jo he parlat amb el conseller, que també estava, coincidia que estava amb el president de la Generalitat, que ens ha mostrat també la solidaritat i tota l'ajuda, i també ha trucat l'alcalde de Barcelona, perquè sembla ser que l'autocar doncs traslladava treballadors també de la ciutat de Barcelona, i per tant doncs també hem rebut la trucada de l'alcalde Collboni, i bueno, doncs mostrant també tota la solidaritat i l'ajuda, no?, si fes falta.
No el vull entretindre gaire més, que segur que està tenint molta feina a aquesta hora, alcalde, però sí que li voldria preguntar, tot i que segur que a les 11 ens ho apunta tot plegat i segurament sigui una mica d'hora per preguntar-ho, però sap que la meva obligació és fer-ho, no sé si tenim alguna constància de per què ha passat un fet com aquest.
No, estic preguntant perquè inclús he parlat amb algun ferit dels 10 que està aquí, no saben ara mateix dir-me què ha pogut passar. No tenim aquesta dada encara.
Doncs esperarem totes les informacions, com ens deia el senyor alcalde, cap a les 11 del matí. Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com aquest. Salut i força, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Vinga, va, 3 minuts, gairebé 4, que passen de 10:45 del matí. Aquesta és la situació que ens oferia Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar. Ens donava constància d'aquests 36 ferits en aquest accident a l'alçada de la C32 a Pineda de Mar i que van cap al pavelló de Pineda per ser atesos d'alguna manera i que ha pogut parlar tant amb el conseller de l'Interior com amb l'alcalde de Barcelona, el senyor Collboni, que s'han interessat per com està aquesta situació. Tan bon punt tinguem més informació cap a les 11 del matí anirem donant dades, evidentment també des dels serveis informatius d'aquesta casa, els punt horaris i els butlletins informatius. Anàvem parlant avui en plana més esportiva i ho fèiem a aquesta hora amb Laura García, ella és professora associada del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i parlàvem una mica del que simbolitzava o el que significava aquesta gamificació en el món de l'esport. Parlàvem de reptes ja implementats com el repte del Barcelona Camina, com altres implementacions com l'app Fitoken Move. Et volia preguntar encara, Helena, per un altre repte, com és el del Bernatresc. Quan parlem del Bernatresc, de què estem parlant ben bé?
Bernatresc és una entitat sense afany de lucre que està vinculada a l'IBEL, a l'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Llavors, ells, diguéssim que hem fet aquesta primera prova pilot amb la implantació d'aquest repte de Barcelona Camina, amb ells, conjuntament. Sempre quan intentem implantar un repte, intentem buscar agents que ens puguin ajudar a arribar al públic objectiu final. Llavors, la manera de fer-ho és associar-nos doncs, amb altres entitats, o bé, doncs, amb, com em deia abans, amb els professors d'educació física dels instituts, per tal d'arribar doncs, al col·lectiu final, que és qui practica esport, els esportistes. Vale? Llavors, en aquest cas, ells organitzaven aquest dia 13 de juliol, van organitzar una caminada nocturna per Barcelona, i vam creure dient doncs, vincular el repte, aquest primer repte, doncs, a la seva caminada. Evidentment, aquest repte, doncs, si tu vas a la caminada, pots sumar passes, no?, per aconseguir aquest repte, però després quina és la gràcia? Que tu pots fer esport i activitat física on vulguis, amb qui vulguis i quan vulguis. Uh-huh. Aquesta és la gràcia del repte virtual, no?, que et permet fer-ho de forma lliure, de forma free.
Uh-huh. Laura, finalment, per anar acabant, que anem tardíssim un dia com avui i estem perdent, pendents de tota aquesta informació, quin és el futur de la gamificació en l'esport?
Bueno, més que... Jo penso que és passat, present i futur, eh? Vull dir, el futur és, com diu molt bé Johan Cho, doncs intentar aplicar aquests drivers, els màxims drivers possible, amb el nostre dia a dia en el món de l'esport. Llavors, es pot aplicar tant en l'esport com en els negocis, eh? Vull dir, és una manera de motivar, per exemple, el personal, doncs, implicar-li diferents, crear diferents reptes, no?, vinculats a aquests drivers per tal d'intentar incentivar aquesta motivació.
Per tant, no només de forma esportiva en serveix, sinó en la via professional, eh?
Totalment.
Personal,
sí, sí, sí. Com deia, vull dir, Johan Choi ha assessorat empreses com Lego, Apple, entre moltes d'altres grans empreses, gràcies, per tal de generar estratègies per motivar els usuaris finals, els treballadors, etc.
Laura García, professora associada del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat de Blanquerna, Ramon Llull, moltíssimes gràcies per visitar-nos un dia com avui i disculpa'ns que avui estem pendents de moltíssimes coses, però gràcies per venir i explicar-nos-ho tot plegat, que és molt interessant. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 5 minuts i ja arribem a 3 quarts d'11 del matí. Ferran Serra, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Eva Vives, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Quan vulguis, eh?
Hola. Tot molt bé, gràcies.
Tu creus... Quantes vegades he dit que això és ràdio, Montse? Montse Lamua, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí, ara sí. Jordi Campos, què tal? Molt bon dia.
Molt, molt bon dia i millor aquí a la ràdio.
Sí, perquè s'està fresquet.
Darrere tertúlia.
I amb bona companyia.
Darrere tertúlia. Jo podria agafar el guió ara mateix i fer així.
Oh.
No ho he fet encara. Però podria fer-ho. Per què ho dic, això? Perquè em ve molt de gust preguntar-vos una cosa que em sembla que no us heu preguntat encara en cap tertúlia que heu participat. Igual sí, eh? Però avui, clar, és darrere tertúlia i, per tant, a mi m'agradaria preguntar-vos què és per vosaltres la ràdio? Hòstia, el Ferran m'ha obert els ulls sí, com dos taronges, eh? Per tu,
és molt
que,
ampli.
Que et conec més que la resta, sí. Deixa-m'ho dir, això, Ferran, per tu, la ràdio, jo sé que és gairebé, gairebé la teva vida.
Home, una part important.
Una part important, eh?
Laboralment, pues, molta companyia.
Ràdio i taxi.
Ràdio i taxi. I després, pues, també, a tota hora, pues, per casa, primordialment, pues, vaig a una ràdio.
Mm. Després faré un afegitó a aquesta pregunta, però me la guardo. Eva, què és per
tu
la ràdio?
Sí, doncs per mi també és companyia, és una manera també d'unir a la gent, és la veu de lo que no veiem, i és algo que, bueno, que t'acompanya i que t'agrada i que et posa al dia, a més a més.
Montse?
Bueno, per mi és una caixeta que fa música i que fa diuen coses, que t'acompanya, sí, és veritat, i que a més et permet tenir molta imaginació, perquè t'has d'imaginar sempre el que està passant, com estan parlant entre ells, els que siguin, no? Els que estiguin detrás del micro. O sigui, que trobo que és un mitjà que és molt favorable pel servei de la gent.
Absolutament. Jordi?
Sí, bueno, és un mitjà de comunicació molt proper i potser té l'avantatge que, per als desavantatges que té, que no té la imatge, t'has de fer més idea del que està parlant i estàs més pendent del que parlen, perquè a vegades mires la tele, t'estan passant altres imatges, i, bueno, jo a vegades escolto una miqueta de música, però fonamentalment notícies, mentre esmorzes o així, doncs, bueno, anem sentint què passa al món.
A més, et permet poder anar fent coses
sí, sí,
i al mateix temps sí, estar acompanyat, escoltant.
Que li preguntin al Ferran,
sí, no?
Que pot treballar sentint la ràdio.
Sí, sí. No, jo, parlant amb això de la ràdio, una cosa també important és posar-li la imatge dels que parlen habitualment.
Clar.
Quan els coneixes, carai, et poses una sorpresa o allò, però ja tens aquella cosa de que s'estàs escoltant i és com si els tinguessis davant.
Sí, i a més és com un regal sorpresa. Jo me'n recordo del Fricandó Matiner, que després quan vaig veure el presentador per la ràdio, que no me lo imaginava com era. I és una sorpresa sí, quan sí, els sí. veus en la realitat. No, és agradable, és sí, com una sí, caixa sí. de sorpreses.
He dit que complicaria una mica la pregunta, la complicaré.
Complica-la.
No només que és per vosaltres la ràdio, sinó què ha estat per vosaltres fer ràdio?
Demà,
doncs... Tornat a obrir els ulls com a taronges, sí. Ja no pregunto res, Ferran.
No, pues, són moments molt agradables. Jo ho trobo molt enriquidor de poder donar i escoltar les opinions de tots els companys, poder expressar la teva, a vegades amb diferències més o menys, però sempre cordials, i res, molt bé.
Bueno, per mi sempre ha estat algo que volia fer. I, de fet, amb un amic ho volia haver fet fa anys, i com no vaig poder fer-ho, vaig fer un blog que figurava una emissora de ràdio. I llavors, bueno, l'oportunitat de poder estar aquí, de poder parlar, de poder expressar-te i de compartir amb la gent, que sempre és maca, doncs és per mi és algo molt, molt meravellós.
Montse.
Per mi ha estat l'oportunitat d'ampliar el nombre de persones al meu voltant.
Ah, mira, bona
sí,
aquesta,
sí,
eh?
Sí, no? T'ho dic de debò, no? Perquè jo vaig venir aquí que no tenia ni punyetera idea de què havia de fer. Pensava que era per un dia només. I resulta que ha estat tota l'hivern. Pues bueno, pues molt bé. Todo, no hay mal que por bien no venga. I no és que ha estat un mal, però la veritat és que estic contenta.
Jordi.
Sí, perquè... No, jo estic encantat. Jo sempre, bueno, els meus amics em diuen que sóc molt xerraire i a més tinc el
però t'ho diuen bé, Jordi? Això?
Què?
T'ho diuen bé,
m'ho diuen en carinyo, m'ho diuen en carinyo.
Val.
I a més jo tinc el do de l'eloqüència, o sigui que no el té tothom, perquè per tenir-lo has de pujar a un castell que hi ha a Irlanda, que és molt alt, és com es feien abans, que era molt alts.
Sí.
I t'agafen dels peus i et quedes mig cos penjat. I, bueno, de tot el grup que anàvem per allà, l'únic que es va atrevir a fer-ho va ser jo. Ei, que no sóc molt valent, jo tampoc, eh? Però, bueno, mira, em va donar por ahí. I, clar, i es ve que quan et sacseixen i se't van les idees pel cap, llavors no xerres més. Deu ser per cridar que me saquen, no?
Socorro.
Però, bueno, et dona l'oportunitat de parlar, de conèixer gent... I, a més, és una experiència perquè et penses que és una altra cosa, que et posaràs nerviós...
Bueno,
no, jo crec que no. I estàs aquí, doncs, bueno, entre amics, xerrant, no ens barallem. Adéu, gràcies.
Mai.
No, perquè hi ha gent que es baralla, eh?
Ui, sí, tant.
Se sent molt.
I tant.
I, bueno, superagradable, eh? Jo estic encantat. A part que m'han deixat xerrar, no sempre, eh? No sempre,
ara tira de polleta.
Jo recordo de temporades anteriors que hi havia manates persones.
Jo, i tant.
I hi havia moments que devia... que bueno, saltaven xispes amb l'altra persona i recordo una vegada que em va fer gràcia i tu vas dir... a partir d'ara, en contra d'aigues, posarem tiles.
Sí.
Però, no, bueno, no sense arribar aquesta... a la sang al riu, però molt bé. Sí.
No ha calgut aquesta temporada de tila, cap ni una, eh? Alguna per mi, perquè la Montse me la lia cada 2x3, però no.
Ja m'agradaria liar-la, ja per una mica de vida al programa.
Ai.
Però a part, hemos estado súper a gusto, ¿no? Tu
i...
Que
bé,
ha sigut molt agradable.
Evidentment que jo amb vosaltres. Escolta, que sempre hem comentat una miqueta l'actualitat, jo sé que avui ens quedarem una mica mitges perquè tenim poquet temps, perquè volíem estar pendents del que havia passat a la C32 a l'alçada de Pineda de Mar amb aquest accident de l'autocar. Però, en fi, sí que vull comentar-la una miqueta notícia important avui. No, sou futboleros?
No.
Sí,
no?
Una mica.
Sí, una mica.
Una
també.
Mica.
I depèn de qui juga, no? Depèn del moment. O de...
Què, vau veure la final?
Sí.
Espanya?
Sí.
Sí?
Sí. Sí.
Jordi també?
Tu ho sent.
I, mira.
Pues sí, què passa? Estan
parlant abans. Bueno, que deies que no eres futbolera. Dic,
que no, però si està ja... La calor que feia tot, pues, imatge que ve, imatge que va. Pues sí, la miro, ja està.
Doncs mira, vull començar per tu. Què et va semblar el partit? O el trosset que vas veure.
És que no ho sé, perquè no... Tots allà corrent darrere la piloteta i, bueno, la veritat... Sí, vaig veure un gol, també, però pensava que hi haurien més. Sí, home, ja m'apropo.
No. Ah, baixa el micròfon, però ja no saps això.
Bueno, bé, però ja t'hi dic, només vaig veure minutets. Només per complir la quota, t'ha dit. Bueno, escolta'm...
És... Complir quota, eh?
Sí.
Ah. Jordi.
Bueno... a mi em va agradar sobretot la segona part. I
la primera va ser avorridota, eh?
La primera va ser avorridota perquè es tenien por un als altres i els hi feia molta por que, bueno, i a la segona ja, bueno, entre el Nico Williams que es va destapar per pateneres i recolzat per jugadors catalans, eh? O sigui, a passe de la mil... Yamal va ser esplèndid. I clar, els va deixar els anglesos, bueno, corpresos, perquè no s'ho esperaven. I bueno, la segona part molt bé. I, bueno, a veure, jo molt seguidor, fan de la banda d'Espanya, no ho soc, per molts motius. Però, realment, aquest equip juga bé i, a més, podríem dir, una miqueta en plan, que és multiètnic, perquè hi ha gent, doncs, hi havia molts bascos, hi ha molts catalans, hi ha gent de tot arreu. I, bueno, dius, home, si les coses sempre fossin així, després hi ha comentaris d'algun dels jugadors protagonistes que fan molta pena, però que realment, bueno, això en un país normal faria molt país. Ja està.
Vols ser més explícit o...?
Què? No, o sigui, a veure, jo, les meves idees són que som, nosaltres som una colònia no gaire ben tractada i realment a mi m'agradaria veure jugar a la selecció catalana. Com a Anglaterra fan, que juguen a Anglaterra, Escòcia, País de Gales, Irlanda del Nord.
Però és d'aquells que no t'importa, celebrar la victòria d'Espanya, entenc?
Què? A veure, jo volia que guanyés Espanya.
D'aquí, sí. Qui anava?
Sí, sí, això sí, perquè, bueno, perquè a més també, escolta, jo no tinc res contra els espanyols, ni molt menys. O sigui, si algun dia Catalunya és independent, seran com els cosins, te'n vas de casa perquè et fas gran, vols madurar i pots prendre les teves decisions. O sigui, no vols fer les que t'imposin i que l'hermano este quiere esto, yo quiero más, a mi la parcela aquella pa mi, esto pa mi, pues no. Sí.
Després també us faré una pregunta respecte a això. Ferran?
No sóc massa futboler, però, per exemple, vaig veure el partit de la final, però em va agradar més l'anterior, com el de França. No sé, el vaig veure més distret, més lluitat, sí. Però, bueno, content de que guanyés Espanya. I la sorpresa també de veure, segons quins jugadors, descobrir el Cucurella. Bueno,
sí, sí.
I dius, cony, pues, quin tros de jugador.
I el va vendre el Barça, eh?
Sí, aquest va sortir de la Masia.
Bueno, el Dani Olmo, o sigui, clar, és que tenim jugadors... La Masia té fama de ser un criadero de bons jugadors. Després se n'aprofita la resta, perquè aquí molts no se n'aprofiten.
Bueno, és que, evidentment, no poden sortir tots meravelles i totes quedar-se al Barça.
Clar.
Eva?
Doncs a mi em va agradar, ho vaig veure, bueno, i separant l'esport de la política. Llavors, aquí, pues, vull que guanyi Espanya, en aquest sentit. Vull dir que m'agrada que guanyi, no? I, a més, penso que és un equip jove, que han jugat molt bé i mereixien guanyar.
Te'n recordes, Eva, que abans deia... És que te m'has avançat, però és genial que te m'hagis avançat. Que deia ara us preguntaré per un fet... Que en parlava en Jordi una mica també, d'aquesta politització de l'esport.
Sí, de l'esport i moltes coses.
Clar, jo crec que aquí entra en contradicció moltes coses. Si recordeu, es va començar a parlar molt de politització de l'esport, ja s'havia fet, però es va començar a parlar més arran de tot el procés, 2017 i anys anteriors també. I ho podíem entendre tot plegat. Però clar, quan juga una selecció, això es pot despolititzar? Perquè al final, al cap i a la fi, estem parlant d'una selecció que representa un país i, per tant, una bandera. Recordem que quan guanya l'Eurocopa Espanya, el primer en baixar el vestuari és el rei d'Espanya. Jo no sé si això es pot desvincular del món de la política. Ara venen uns Jocs Olímpics on també hi haurà seleccions espanyoles.
És que la política gairebé està en tot, no? Vull dir, despolititzar qualsevol cosa és una...
Perquè a vegades parlem de despolitització del món de l'esport, però és que l'esport també és una qüestió política.
Sí.
Bueno, no sempre, però a vegades
i Eurovisió, vull dir, és que al final... Ja. I al final està en tot.
Posem que... la cultura, posem moltes coses i dius, bueno...
Però tractant de separar una mica això, doncs jo, a mi m'agrada que guanyi Espanya amb el que sigui, vull dir, en aquest cas, o sigui, el futbol o el tennis, que ha guanyat també, vull dir... Pues,
Carlos Alcaraz.
Sí, doncs, a veure, contents, no?, de que guanyi.
Absolutament.
Sí, absolutament.
Ferran.
Sí, sí.
Es pot despolititzar l'esport de la política?
El que passa és que la política se n'aprofita de les situacions per imposar-se. No tindria que ser, la cosa tindria que ser molt...
Truquen.
Que no tindria res a veure, però bueno. Allà cadascú com s'ho prengui, que això també està amb cadascú.
Montse.
Què vols que et digui? Si ja, des que sóc petita sempre he sentit dir que el Barça és més que un club. Aleshores, aquí ja estem fent una diferència. Jo no crec que no es pot despolititzar, perquè hi ha moltes coses per mi implicades, negocis, diners, poder, sí. I aleshores fa molta il·lusió veure aquest noi tan jove, el Yamin.
Yamin Lamal, que surt d'un barri boníssim, 16, de Mataró.
16 anys, 17 anys, però que tothom ja està esmolant-se les dents per veure que si la quedarà d'aquí poc. O sigui que som monedes de canvi. I això és fastigós. Això és el fastigós del futbol i d'altres també esports que juguen també amb apostes o el que sigui. Bueno.
Ara en parlarem de Lamine Yamal, que hi ha també una cosa que m'interessa. Jordi.
Bueno, no. A veure, avui en dia tot està globalitzat. Uh-huh. Hi ha qüestions polítiques pel mig, hi ha qüestions econòmiques, hi ha interessos, més que qüestions, interessos polítics i econòmics, i realment no es poden separar les coses. O sigui, els problemes que va tenir el Barça quan va contractar el Di Stéfano fa ja mil anys, i al final van a parar al Real Madrid. I això va ser política, i amb el Kubala ja no es van atrevir perquè es veu que es va negar en rodó, i no venia, i punto. Uh-huh. I moltes coses d'aquestes, o sigui... Bueno, i després hi ha interessos, com sempre parles de... A veure, el poder econòmic d'aquest país sembla que estigui, no sé, el Ministeri de Ciència o així, i per el que sembla i per el que es diu, està al palco de Real Madrid. Allí són es prenen grans decisions i tot. I, pues, bueno, llavors, clar, ni econòmicament, ni políticament, ni socialment es pot diferenciar, o sigui, es pot separar, aïllar cada part. No? I ara la prova, que em fa molta gràcia, és que el barri aquest de Rocafonda, que és un barri pues, molt humil i molt senzill, la majoria de gent era al Real Madrid, i anaven les samarretes al Real Madrid. I ara, després del fenomen de l'Emil Yamal, o sigui, ara s'han canviat per samarretes del Barça.
Vale, entrem aquí, Jordi. Entrem aquí, que és un tema que m'interessa molt, i tot i que ens queden 3 minuts i mig, però vull treure-us el tema, perquè jo hi he participat en això, eh? Jo sóc dels que he dit... Hosti, que bé per un barri com Rocafonda, Mataró, un barri humil, pobre, com deia el Jordi, que Lamine Yamal signifiqui un emblema, un heroi per ells. Està molt bé. Però compte en mitificar aquestes coses. Ho dic perquè podem parlar de Lionel Messi sortint d'una barriada pobra de Rosario, a l'Argentina, podem parlar de Romario, podem parlar de moltíssims que han sortit de barriades pobres d'arreu del món i s'han convertit en autèntiques estrelles. Ara bé, això no és el comú. Per tant, no donem falses esperances a la gent, tampoc, i menys als nanos que ho estan passant malament.
No.
Però no es tracta tant de falses esperances, sinó que a vegades són referents que donen... Bueno, això és com la llum al final del túnel, no? Home, si m'esforço, potser arribaré.
T'he de treure pel diari Ara un article a l'Albert Llimós al diari Ara, que parlava sobre això, i que si us el podeu llegir, em sembla que es diu Les dues Espanyes, al barri de Mataró, i que val molt la pena, i parla precisament d'això que estem parlant ara. Ferran.
És que pot ser... un referent per molts nanos, i després, clar, evidentment, no arribaran...
No, tots els nanos no arribaran aquí.
No arribaran, i després passa això pot ser la contrària. Llavors és el de Sencís.
Clar. Aquí anava.
Sí, és que, bueno, això passa amb això i amb les altres coses. Vull dir que sempre agafes un referent i penses que pots arribar, però també depèn molt de molts factors, i tothom no té les mateixes possibilitats ni té, potser, benefactors com potser pot tindre algú. Uh-huh. És molt difícil, però, bueno, de moment, pues, això és una il·lusió, no?
Absolutament.
I si tienes il·lusió, por lo menos puedes intentarlo, ¿no?
Tens algo.
Claro, tens algo.
Hi ha gent que no té ni il·lusió,
ni nada, ¿no?
La societat necessita herois.
Deia una famosa
cançó... Si no els té, malament.
Sí. Deia una famosa cançó, no me llames il·lusió perquè tenga una il·lusió. Doncs una mica seria això. Punxa.
Pues això és el que estava dient, no? Que la societat necessitem de referent, necessitem... Ja sabem que no, és igual que Madrecita, que no me passe nada. No sabes si existe nada a l'altre lado. Però estàs amb les ganes de que sí que passi. I aleshores això sembla que et doni com una mena de vida, t'impulsa a fer coses, i durant un temps no veus lo miserable que n'ets.
Sí, o sea, la ilusión mueve un poco el mundo, vull dir, si tens que aferrar-te a alguna cosa i il·lusionar-te sempre con algo.
Encara que no t'ho munti l'altre, tu mateix et faràs els teus herois.
Escolta, em deia la Eva ara, la il·lusió mou una mica el món i jo us he agraït que m'heu il·lusionat durant tota aquesta temporada. Montse Lamua, Eva Viva, Jordi Campos, Ferran Serra, gràcies per formar part de la vida d'aquest programa. Radio Estel serà sempre a casa vostra. Que vagi molt bé.
Gràcies, de res. Que vagi molt bé.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa. De seguida, Júlia Julbe ens posa al dia de totes les qüestions d'actualitat, sobretot pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la C32, a l'alçada de Pineda de Mar. Més informació que ens duran ara, com en deia l'alcalde Amorós, a partir de les 11 del matí. Per tant, hi seguirem pendents de tot plegat. Anem cap a la plana informativa i de seguida continuem amb més caravana. Fins ara.